Doncs ho anunciàvem abans, Ramon Font, que va de groc, recorda que és el color de antirretallades, no? I que a més ara és un, per parlar d'un tema de justícia, no? Contra l'empresonament dels presos, dos per un, dues lluites per un, ens deia.
Sí.
Molt bé. A veure, parlem amb Ramon Font de moltes qüestions. Ja sabeu que periòdicament ve, ell és el portaveu del sindicat Usted que Estés, no fa massa hi va haver eleccions, va tornar a renovar la seva majoria com a sindicat a l'ensenyament, i hi ha molts temes, hi ha les reivindicacions a l'escola, però després també, doncs, hi ha aquest pacte contra la segregació escolar que van signar molts ajuntaments, que l'Ajuntament de Calella va signar i amb el que vostès no hi acabàvem d'estar d'acord, vaig entendre. I ara en parlarem una mica perquè té molts aspectes aquest pacte, i parlarem de què significa. El primer, doncs, va per les eleccions, no? Han renovat la, podríem dir, la confiança de la majoria dels docents.
Sí, la veritat, a més, diguéssim, hem quedat en una posició, doncs, per nosaltres molt millor de la que havíem tingut mai, no? Perquè havent un increment de participació important, va créixer 7 punts la participació, tot i els obstacles que ens va posar el departament per poder ampliar la participació. Penseu que va ser d'un 42%, que és més o menys el mateix que hi va haver a València a les penúltimes eleccions. El 4 de desembre a València van fer eleccions i va participar un 73%, i com ho van fer va ser posant una mesa per centre, no? Aquí, doncs, és una cosa que anàvem demanant, no ens deixaven incrementar meses al departament, i de 2.900 centres només hi havia 633 meses. Vam tenir un 42% del vot, vam pujar en 4.000 suports, diguéssim, a les darreres eleccions, i el sindicat que va segon, diguéssim, doncs no arriba al 16%, no? Que és Comissions Obreres. Per tant, és una majoria encara més clara que la que havíem tingut fins ara.
I amb aquesta majoria, què és el que esperen poder liderar? No fa massa hi ha hagut... s'ha fet vaga en alguns centres, no? Darrerament les vagues ho aglutinen una mica tot, no? Com el groc del jersei que vostè porta avui, no? Que és un tema de justícia i també és un altre tema, bé, també de justícia, no? Perquè poder treballar amb les eines necessàries és molt important. Però què és el que li cal a l'escola?
A l'escola, doncs, tenim potser tres problemes bàsics, no? El primer seria les retallades, l'infrafinançament, no? Perquè no són només les retallades, és que ja quan van començar a retallar nosaltres no partíem d'una situació bona. El darrer pressupost executat són 5.066 milions d'euros. La llei diu que s'hauria d'invertir el 6% del producte interior brut, això estaria per sobre dels 15.000 milions d'euros, és a dir que faltarien, doncs, més de 10.000 milions d'euros per estar al nivell que diu la llei, al nivell que recomana la UNESCO, el nivell que tenen els països del nostre entorn. L'altre problema, que és una mica el que voleu tractar avui també, que és el de la segregació escolar. Vivim en un sistema molt segregat, a més amb una situació urbanística molt millor que la d'altres països, perquè la segregació residencial en el nostre país, doncs, gràcies al que és la ciutat mediterrània, no és tan greu com per exemple els Estats Units, que has de fer quilòmetres i quilòmetres per anar als barris, i això és una urbanització molt extensa, no? Com taca d'oli, i això en aquest país, doncs, es podria aprofitar i no s'aprofita prou. I llavors ja, doncs, tot el tema de la democràcia al centres educatius, que han anat molt enrere i que nosaltres entenem que té conseqüències pedagògiques importants. De fet, quan hi va haver el 155 i l'altre dia vaig fer una compareixença al Parlament per parlar d'aquest tema, doncs els hi vaig dir que a la comissió d'investigació sobre l'aplicació del 155, doncs, que amb la llei d'educació de Catalunya havíem fet un monstre, no? Perquè veníem de claustres democràtics que escollien les direccions de forma democràtica, que discutien les coses de forma democràtica, i ara, doncs, l'elecció de les direccions depèn en la seva majoria de l'administració, és a dir, que l'administració tria les direccions, i ara no només no són escollides pel professorat les direccions i ratificades pels consells escolars, sinó que a més són les direccions les que trien el professorat. I llavors, clar, la piràmide i els riscos de politització del sistema, és a dir, un 155 durador, com el que diuen Rivera, Casado i Abascal, no?, amb una llei com la nostra, doncs és tan senzill com canviar els caps dels serveis territorials, que vagin canviant la inspecció, que es vagin canviant les direccions i que les direccions vagin canviant el professorat. Vull dir, si és durador és molt perillós, tenim un instrument molt perillós.
El que passa que, clar, o sigui, aquí es barregen dos temes. D'una banda, que vostè creu que la llei en si ja fa que es corri el risc de polititzar, i a sobre si afegem el 155, és a dir, no? Encara més incidència sobre l'escola.
Clar, sense 155 lògicament seria podria ser més democràtica la politització, perquè ho hauria de fer el partit que manés. Sí. Però, clar, la funció...
Seria més via Parlament, diguem-ne, no?
Clar, seria més representativa, sí, la instrumentalització, però això no ens tranquil·litza tampoc, perquè, clar, la funció pública és un gran invent. Ja, de vegades els funcionaris tenim molt mala fama, però penseu que la funció pública, quan s'implanta, és justament perquè cada cop que canvia el partit que mana no s'hagi de canviar el personal. Imagineu-vos aquí Ràdio Calella, que ara guanya algú i vinga, tota la ràdio va fora i canvien la plantilla per buscar una plantilla més afí al que seria el partit que guanya ara, no? La funció pública està pensada justament per això. Està pensada perquè, independentment de qui mani, clar, els treballadors públics facin la seva feina, que és fer de servidors públics, i no de servidors del qui mana.
Clar, per això s'ha de poder garantir una tranquil·litat a la feina, no?, per poder fer la feina.
I una independència, sí, perquè a més amb totes aquestes acusacions d'adoctrinament, bé, el periodisme és pràcticament el mateix, he posat l'exemple de Ràdio Calella, però quan es diu adoctrinar, quan es diu els docents estan adoctrinant, en realitat el que se'ns està demanant és que adoctrinem, és que quan Rivera diu esteu adoctrinant, en realitat el que ens està dient vull que adoctrineu com a mi m'agrada.
Perquè llavors, no? Potser, clar, qui ho diu no creu que l'adoctrinament sigui la seva visió, no? Pensa que la seva visió és la bona.
Clar, sí, a mi em diuen, mira, tu només pots cenyir-te al marc de la Constitució espanyola i a les relacions de poder, no només territorial, sinó social, que existeixen, i tu no pots començar a explicar-los i als alumnes coses estranyes o estrambòtiques, segons el meu entendre, no? Clar, si aquest concepte jo no el comparteixo i n'explico un altre, perquè les ciències socials no són objectives, això és la primera cosa que t'ensenyen a primer de carrera, que l'objectivitat en ciències socials no existeix, no? Llavors, clar, aquí tenim un problema, no? I justament quan es va introduir la llibertat de càtedra a la Constitució espanyola, doncs això és... Ara veiem quin és el sentit fonamental, no? I és que abans de fer-se, doncs la policia franquista entrava a les aules a veure què és el que explicaven els docents, no? I això, clar, el funcionariat permet una independència. Jo he tingut professors espanyolistes, professors catalanistes, he tingut professors d'esquerres, professors de dretes, i jo m'he conformat la meva ideologia, no? No he seguit la de ningú en
clar,
concret.
Però fins a quin punt? Clar, o sigui, la llibertat de càtedra ben bé on arriba, no? Fins que comences a donar opinions, no sé, perquè jo recordo a la facultat algun professor que n'havia deixat d'anar alguna i jo pensava, saps, això com pot ser? Perquè és una visió, en el fons, arriba un punt en què Com es marca aquesta línia? És molt difícil, no?
Doncs m'ha agradat aquesta frase que has dit. Quan algú deixava alguna, jo pensava.
Sí, jo pensava, sí. No?
Això és molt bo.
Sí,
tu pensaves, no?
Jo pensava...
Clar.
Miri, per exemple, posem un exemple, no? Jo tenia un professor d'història de Catalunya, no?, que un dia va deixar anar una frase que jo vaig pensar que era molt desagradable i molt desafortunat, parlant de segregacions, per exemple, anava per aquí, no? I jo quan ho va dir vaig pensar, això no deixa gaire bé a les persones nouvingudes, no?, per exemple. I a mi... em va molestar, vaig pensar que no era adequat que ho digués, no? Clar, això on està la línia? És perquè jo pensi, perquè jo no pensi? Vostè com es troba aquest punt?
A veure,
difícil,
sempre i quan, declaracions homòfobes, xenòfobes, que incitin a l'odi, Tot això, clar, és que està regulat penalment, no? I no només en l'àmbit de l'educació. I si jo insulto algú perquè no m'agraden les seves orientacions sexuals, doncs lògicament aquella persona té tot el dret a defensar-se, i no es pot discriminar un alumne per la seva condició social, la seva procedència, la seva orientació sexual, ideològica, clar, no? Llavors això s'ha de respectar.
I... Clar, el que passa que a vegades, li dic això i li dic el contrari, m'havia trobat amb persones del contrari. Clar, a vegades la línia és tan fina, no? Que, clar, m'ho pregunto perquè algun cop jo he parlat amb alguns docents i arran del tema del 155 i tot plegat, i jo conec gent que m'ha dit que estava a l'aula i que tenia certa por, no? Perquè diu frases que abans deia jo... pensant, intentant fer la meva feina bé, ara penso es pot malinterpretar, hi ha por en aquest sentit?
Sí, hi ha un estudi que diu que un terç del professorat s'autocensura, tot i que el 70% de les famílies diu que s'ha de parlar en llibertat a classe, no? Llavors hem de donar més suport a aquest professorat. També va ser un estudi al moment més dur del 155. Esperem que tot això revifi, no? Perquè la transmissió de coneixements en absència de llibertat es desvirtua completament.
S'han de poder posar els arguments sobre la taula, perquè
i s'han de respectar les opinions.
Clar, perquè l'alumne vaja, comenci a generar aquest esperit crític, no? Aquest pensament que li pugui portar a raonar.
Jo recordo un institut que estava que els alumnes entraven a la Junta d'Avaluació, era Sant Quirze del Vallès, que teníem aquesta tradició, no? Doncs que els delegats de classe entraven a les juntes i deien el que pensaven dels docents. Jo feia una assignatura que era l'alternativa a la religió, els que no feien religió, no? I va venir i va dir: mira, hem parlat la classe i les classes d'en Ramon ens agraden molt perquè no ens fa treballar gens, diu, només hem de pensar, va dir. I clar, un company va dir: escolta, que això de pensar no és poca cosa. Si vosaltres heu de pensar. I clar, sempre feia les classes doncs amb debats i respectava doncs lògicament les opinions, les valorava, els deia que contrastessin si amb la realitat, perquè de vegades clar, et deien coses com per exemple: bueno, un immigrant obre un comerç, doncs no ha de pagar res. I, a veure, però és així la cosa, porta'm una llei.
Bueno, això forma part d'aquells fakes, aquells bulos que transmeten alguns col·lectius precisament per generar xenofòbia, no?
Sí, correcte.
Això ja hi ha algunes webs que els desmenteixen tots, no? Si vas indagant és fàcil de trobar,
I els diré: mira, doncs si el qui t'hagi dit això que et fotocopiï la llei, tu me la portes, i hi ha realment una llei d'excepció que fa que uns i els altres tinguin unes diferències, doncs tu me la portes i en parlem. De vegades, clar, les opinions s'han de respectar totes, però han de tenir un fonament. Per exemple, clar, si el Pablo Casado diu que es pot acabar amb el problema de les pensions acabant amb l'avortament, per exemple, clar, has de dir quants avortaments hi ha, quina és la piràmide demogràfica, clar, tot això és respectable fins a un cert punt, no?
De vegades hi ha una diferència entre respectar la persona i l'opinió, perquè, per exemple, jo d'operar a la Melsa no en tinc ni idea, i les meves opinions respecte a aquest tema no són gens respectables, tot i que jo sóc un ésser humà respectable, no? Vull dir, clar, no totes les opinions han de tenir una informació, no?
Correcte, clar, a l'escola s'ensenya el pensament científic, no? El mètode científic, i s'ha de contrastar, i tot el que ensenyem a l'escola, lògicament, ha de quedar fora d'un pensament mític o d'unes creences que no estiguin fonamentades, no? Això és la base del que fem a l'escola, no? Per introduir en les ciències de tota mena, en les socials, en les experimentals, en qualsevol.
Anem una mica a pams, després parlem del tercer aspecte. Ha parlat d'aquests 10.000 milions que ens caldrien per posar-nos al nivell d'alguns països que vostè citava. Això com afecta el dia a dia?
Això, doncs, és que és una afectació absoluta. Si nosaltres, per exemple, hi ha un estudi que és l'informe d'Enesi, no? Que es veu que, per exemple, amb una reducció dràstica de ràtios, els que milloraven els resultats acadèmics, i els que més milloraven eren els de les classes socials més desafavorides, no? Clar, quan hi ha una intenció, ara es parla d'escola inclusiva, no? Que s'ha fet un decret, de fet, que diu que els centres d'educació especial s'han de buidar de tot l'alumnat que no sigui pluridiscapacitat i que siguin proveïdors de serveis en els centres ordinaris, és a dir, que ens expliquin a la resta de docents, diguéssim, com hem de fer la nostra feina en situacions molt complicades. Clar, això amb unes ràtios de 30, de 30 i pico, com he tingut a secundària, doncs lògicament no és una cosa que es pugui fer. En canvi, doncs, si en una aula doncs, entren diferents especialistes, si hi ha menor número d'alumnat, el que en definitiva serien recursos, personal sanitari en els centres, que ara és una demanda que es fa, perquè no hi ha personal sanitari en els centres educatius quan s'han d'administrar, tenim medicacions molt fortes i nosaltres no tenim cap formació per aplicar. Tot això són recursos, tot això són diners per fer la feina bé, i realment la cosa milloraria molt, i crec que com a país ens l'estem jugant molt i tothom hauria d'entendre que això ha de ser una prioritat pressupostària. Ara, doncs, la demanda que li fem al govern, per exemple, és que, molt bé, a veure, nens, no us heu sabut posar d'acord, no? Que de vegades, quan parlo amb els polítics, recordo encara més que sóc professor, perquè és que sembla que estigui parlant amb nens. Escolta, tenim 6 anys de creixement econòmic, 3 pressupostos prorrogats, però que no veieu que esteu perdent una oportunitat per pujar el finançament a l'ensenyament? Molt bé, nois, no us heu sabut posar d'acord. Doncs vinga, nois i noies, perdó, que de vegades això també ho hem de cuidar. No us heu sabut posar d'acord. Doncs feu un decret llei i, sisplau, contracteu docents. Heu contractat 750 Mossos d'Esquadra amb un decret llei. Heu contractat 250 bombers amb un decret llei. Doncs si no feu pressupostos, feu decrets lleis i feu el favor de contractar professorat, perquè per estar a la mateixa capacitat de servei que estàvem el 2010 caldria 7.200 més, Llavors això està pitjor ara que el 2010 és una cosa que aquest país no es pot permetre, i a més amb un món globalitzat com el nostre doncs estem perdent oportunitats, estem perdent talent i ens estem quedant enrere amb un sistema educatiu que hauria d'estar més ben finançat.
El tema de la segregació, jo abans ho comentava, alguns ajuntaments han signat aquest pacte que intenta, diuen, evitar, va en contra de la segregació escolar, el va impulsar el síndic de Greuges, i vostès no hi estan d'acord. El que diuen és que el síndic de Greuges ho ha impulsat en detectar en determinades escoles i concentren alumnes de perfil similar, social, econòmic, acadèmic o ètnic. Diuen que és una situació que posa en risc les oportunitats dels infants, i el pacte el que vol és impulsar mesures de proporció màxima d'alumnes amb necessitats educatives i també limitar la matrícula viva, que és quan doncs, hi ha una incorporació mig curs de persones nouvingudes que s'incorporen a l'aula. Vostès no hi estan d'acord. Per què?
Clar, d'entrada dic que el nom de pacte li ve una mica gros, no? Això que s'ha signat, perquè l'ha signat l'administració amb altres administracions, per tant no deixa de ser l'administració, sigui local o autonòmica, no? I amb la patronal de les concertades. La idea primera del síndic, lògicament, era fer un gran pacte nacional en el qual tots hi estiguéssim d'acord. I clar, em van asseure en una taula amb la patronal de l'Opus Dei i volien que l'Opus Dei i jo ens poséssim d'acord amb un pacte contra la segregació escolar. Això és una mica complicat, no? Quan dic jo, parlo de l'USTEC, aquest sindicat que hem dit que és majoritari, correcte, van anar a les famílies, no? A la FAPAC, que té doncs 2.500 federacions, vull dir, perdó, 2.500 AMPAs federades. I li hem dit que no, que per aquí no passem. De fet, els esforços del síndic van ser molt grans, ens van demanar moltes reunions, de fet, nosaltres hi vam aportar coses en el pacte, però nosaltres li vam dir, mira, nosaltres et podem explicar com això pot millorar. Ara, si tu em dius que no es pot anar més enllà del marc legal, i el marc legal no és el nostre, perquè l'Ernest Maragall, quan va fer la Llei d'Educació de Catalunya, va treure una enquesta d'entre el professorat que deia que el 70% n'està en contra, o sigui, li van fer 5 vagues a la LEC abans de fer-se. O sigui, una llei que l'article 2 diu que hi ha llibertat d'elecció de les famílies, llibertat de tria de centre. Clar, quan nosaltres estem passant l'elecció de les famílies per sobre del dret a l'educació dels infants, clar, entrar, pensar que així acabarem amb la segregació escolar, i l'altra cosa que té la LEC és que quan es fa la LODE, que és als anys 80, les escoles concertades han de ser subsidiàries de l'escola pública. És a dir, nosaltres sortíem d'un país subdesenvolupat, franquista, i estàvem doncs no hi havia places públiques per tothom, era el que teníem. Llavors, sobretot, penseu que el 80% de les escoles concertades són religioses, això va ser, de vegades es parla del fet diferencial català amb aquest tema. Això, no ens enganyem, en Ferrer i Guàrdia venia de França i va veure com es van carregar els concerts, com es van carregar l'església de l'educació, diguéssim, la van apartar, i de fet totes les ordes religioses que van marxar de França i van muntar aquí una escola, doncs en Ferrer i Guàrdia tot això ho sabia i va ser un dels problemes pel qual el van incriminar i el van executar. L'església, vull dir, va rebre l'educació com un botí de guerra del franquisme, no? Llavors, clar, aquesta situació que surt del franquisme en els anys 80, els socialistes ho volen arreglar dient, bueno, doncs on no arribi la pública que arribi la concertada, però és que ara ja no és així. El curs passat es van tancar 54 línies públiques i es van obrir 26 de concertades. Llavors, això ja no és subsidiari, ja no és quan no hi ha places a la pública que ho cobreixi la concertada, i la llei d'educació parla del Servei d'Educació de Catalunya.
Per tant, vostès creuen que s'està afavorint a la concertada?
Clarament, i a més pensem que l'escola concertada, si volem acabar amb la segregació escolar, hauria de desaparèixer, i vam plantejar una alternativa que en 10 anys, ja sabem que d'un dia per l'altre això no pot passar, però en 10 anys es podrien acabar amb els concerts i que passés com a Finlàndia, no? Que els que vol escola pública, doncs hi ha un 97% d'escola pública, i el que vol escola privada se la paga, i hi ha un 3% d'escola privada.
Això sense concert,
No hi ha concert. Si vols escola privada, doncs paga, no? Però, clar, la llibertat que recull la Constitució espanyola de l'educació dels seus fills no inclou que te la paguin. Si jo vull portar el meu fill a una escola corànica, doncs li puc portar, però esperar que l'Estat me la pagui, doncs això ja són unes expectatives molt altes, no?
I com influeix la llibertat? Perquè vostès el que diuen és la llibertat d'elecció dels pares està posada per sobre del dret a l'educació, i això fomenta la segregació. Com influeix això?
Doncs, per exemple, el cas de Calella és molt clar, no? A Calella viuen nois i noies porta per porta, i sí que pots parlar de que els Pins i els apartaments Codina, per exemple, no hi viu el mateix perfil social. Això sí, es pot acceptar, però a Calella doncs viuen nens i nenes que van a escoles diferents i viuen conjuntament, no? Clar, si li deixes la llibertat d'elecció a les famílies, el que pot passar és que unes famílies amb més recursos doncs vagin a unes escoles i unes famílies amb menys recursos vagin a unes altres escoles. Hi ha, per exemple, el tema dels metges. Doncs tu vas al metge que et toca i ja està, no? Els especialistes on et toquen, doncs no te'n vas a Manresa, els especialistes te'n vas, doncs, t'envien i ja està, no? A l'escola això seria, doncs, com passa a Finlàndia, tu vas a l'escola que et toques, tu no tries. Aquí hi ha el dia de les portes obertes, això és un espectacle de pena i de riure, i hi ha una cosa que vol regular el pacte, per exemple, tot el tema de que la informació de les competències bàsiques, etc., va sortir en El País publicat exactament amb els nivells socioeconòmics que tenia cada centre, quins eren els resultats a les proves de competències bàsiques. Aquí es pot fer, clar, es fa un rànquing de centres. Les famílies més informades trien uns centres, perquè això és el més humà, i jo us asseguro que no hi ha res que entengui més que un pare o una mare vulgui el millor pel seu fill. Ara, això com a solució col·lectiva és un desastre. O sigui, nosaltres hem de pensar si volem ser societat o si volem ser sumes d'individus. Si volem ser societat, la segregació escolar...
És a dir, vostè en veu aquí a Calella de segregació. Això ho vam parlar el darrer cop que va venir. Vostè en veu? Creu que estan concentrats els alumnes?
A veure, és evident que no és el mateix el públic al Freta que a la Minerva. És que... si algú no veu això és que té pelull, no? Llavors, crec que això social col·lectivament no és bo. Crec que cohesionaria molt més al poble que les famílies no triessin els centres educatius, vull dir, que et toqués el centre educatiu. Llavors el que passa en aquests sistemes és que tothom es preocupa de que les escoles estiguin bé, perquè tothom sap que et pot tocar qualsevol escola qualsevol dia, i el que vols és que totes estiguin bé i ja està, i això és el que hem d'aspirar com a societat, no que l'escola del meu fill sigui la millor, que tinguem un sistema educatiu molt potent que no malbarati talent, que permeti desenvolupar-se els individus amb les seves plenes capacitats, i que no et trobis doncs en una aula com et pots trobar on t'arriben 23 nens que, sense considerar-se que tenen necessitats educatives específiques, com diu el pacte contra la segregació escolar, aquells nens, si un nen ha nascut a Calella, s'ha tirat 3 anys mirant Al Jazeera i escoltant àrab a casa, i aquí que ningú s'equivoqui, jo sóc membre fundador de l'Assemblea a papers per tothom, eh? No estic dient que s'obri ningú aquí, no. Si 23 nens arriben a l'escola i no entenen a la mestra, ni en català ni en castellà, a veure, no és la mateixa igualtat, el mateix dret a l'educació, que no passi, hi ha 23 que l'entenen i 2 que no, com pot passar? Aleshores, parlem-ne, no? Si es vol parlar de segregació escolar, doncs no... Clar, el maquillatge, les operacions cosmètiques estan molt bé, però a nosaltres no ens serveixen. A nosaltres ens serveix afrontar els problemes de veritat, anar a l'arrel i dir on està, com es pot acabar amb això. I nosaltres ja vam plantejar una alternativa, que era aquesta d'acabar amb els concerts en 10 anys. L'altra cosa, clar, t'estan dient en el pacte una mica... Perquè l'altre motiu pel qual no l'hem signat és que és donar més diners, més finançament a les escoles concertades. Si la quimera fos que ningú pagués res enlloc, té sentit que nosaltres, a més de pagar el servei, paguem el benefici amb diners públics? Perquè, clar, és evident que ara mateix doncs, tenim dels 5.066 milions aquests que us deia, doncs mil i poc, van a l'escola concertada, no? Llavors això seria doncs un 20%, no? I l'escola concertada escolaritza el 32% dels infants. És evident que és més barata la concertada que la pública. Però per què? Perquè la diferència la posen les famílies, encara que la llei diu que no hauria de ser així.
Ho hem de deixar aquí, Ramon Font, perquè se'ns ha acabat el temps. Tornarem a parlar-ne, perquè hi ha molt a parlar sobre aquest tema. Moltes gràcies per ser amb nosaltres una vegada més.
Una vegada més, gràcies.